Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Són les 7. Benvinguts a la Linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest dimecres 6 d'abril, on farem, com sempre, un repàs del que ha estat l'actualitat del dia. Però abans, en rebi les salutacions de qui us parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, Jordi Tunyón a les xarxes socials i avui el Cito Ramírez a les vies de so. I avui començarem parlant de que l'OMS ens recomana continuar fent testos i no afluixar la vigilància de la Covid. Diuen que la pandèmia no s'ha acabat. Tot això arriba ara, que les mascaretes deixaran de ser obligatòries a partir, diuen, del 19 d'abril. Però atenció, que continuaran sent d'ús obligatori a centres sanitaris i al transport públic. En parlarem amb el doctor Juan Pablo Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. Ens fem una pregunta. Si Espanya limita el preu del gas, es normalitzarà la factura de la llum? Es qüestiona molt seriosament que Espanya pugui limitar el gas a 30 euros al megawatt. Avui en parlarem amb la professora d'Economia i Empresa, l'Anna Isabel Zarco. Avui coneixerem, hem conegut una paraula molt bonica, que són els antulls, los conocidos como antojos. Avui ens fem una pregunta. Per què les embarassades tenen antulls? Hi ha un estudi de l'Institut de Recerca de l'Hospital Clínic que conclou que l'embaràs provoca una reordenació de diversos circuits similars amb els que apareixen amb les addiccions. Avui el Marc Claret, que és el cap del grup de control neuronal del metabolisme d'IDIVAPS, ens explicarà com s'ha fet aquest estudi, que per cert s'ha fet amb ratolines. I acabarem parlant de les llars d'infants privades que estan celebrant, òbviament, les subvencions a les llars públiques, però també demanen els mateixos recursos que les públiques. La Marta Camí, portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants, ens ho explica. I abans d'entrar en matèria, com sempre, el que volem és saber quin temps faran les properes hores i per això contactem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Allà s'hi troba el Saïd Sabai. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dijous a Catalunya, cel poc ennuvolat o clar, amb intervals de nuvolositat alta al llarg de la jornada. A més, alguns intervals ennuvolats a primeres hores a l'interior del terç nord i del terç sud. També tindrem gelades febles a punts del Pirineu. Temperatures mínimes sense canvis, excepte ascensos locals a l'interior sud de Tarragona i la Vall d'Aran, i lleugers descensos a l'interior nord-est. Màximes en ascens generalitzat que podran ser localment notables al Pirineu Occidental, amb màximes a les capitals de província de fins a 23 graus a Lleida, 22 a Girona i 19 a Barcelona i Tarragona. També tindrem vent de component oest i sud de fluix a moderat, tendint a sud-oest moderat al litoral a la tarda. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said, per la informació. I el que fem ara és saber com es circula per les principals vies el Servei Català del Trànsit i en Roger Serra en té la informació. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Parlem d'una tarda relativament tranquil·la en aquesta xarxa viària, bàsicament amb les aturades habituals. És cert, per exemple, que les dues rondes de Barcelona ara mateix van molt plenes, en sentit Besòs, anant cap al nus de la Trinitat. A l'extrem sud ens quedem amb un tram de retencions a l'autovia A2, a l'inici, és zona de Cornellà, un parell de quilòmetres, sentit Martorell, sortint de Barcelona, aturades intermitents. I l'AP7 també amb retencions, sobretot entre Sant Cugat i Cerdanyola, uns 3 quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona, C58 i C33, també carregades d'entrada a Barcelona. El que, com podeu comprovar, són retencions que toquen, en principi, sense incidències extraordinàries. És tot des del Servei Català de Trànsit.
7 de la tarda, 3 minuts. Això és la Linterna COPE Catalunya i Andorra i arriba l'actualitat del dia amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra amb la Yolanda Bernal. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant de que la justícia reconeix que el govern va vulnerar els drets dels alumnes entregant els exàmens de selectivitat només en català.
Exacte, el TCJ dona la raó a l'Assemblea per una escola bilingüe i anul·la part de les instruccions de funcionament de la selectivitat. En la pròxima convocatòria s'hauran de repartir les proves en català, castellà i aranès. Ana Losada, presidenta de l'Assemblea, creu que aquest reconeixement és un pas important per aconseguir l'execució forçosa de la sentència del 25% de castellà.
Estamos muy satisfechos por conseguir, primero, que todos los alumnos catalanes vayan a tener las pruebas de selectividad a partir de ahora garantizadas en los 3 idiomas oficiales y que puedan elegir en cada prueba en qué idioma quieren hacer el examen. Y segundo, porque vemos muy cerca el fin de la inmersión.
Doncs el govern està estudiant recórrer aquesta sentència i assegura en qualsevol cas que les coses es faran igual que fins ara. Sobre l'examen oral de castellà i català que es vol fer a sisè de primària i a quart d'ESO, hi ha qui qüestiona l'objectiu final. Podria ser una eina per buscar arguments per continuar marginant el castellà. Antoni Gimeno és el president del sindicat AMES, Acció per a la Millora de l'Ensenyament a Secundària.
Tenemos que hagan una prueba de castellano muy sencilla para poder decir que hemos hecho las pruebas y que el nivel de castellano es muy alto. Y en cambio, hacer unas pruebas de catalán muy difíciles para poder decir de catalán vamos mal. En base a eso se podría disculpar prohibir hablar en castellano en el patio o prohibir hablar en castellano en los pasillos.
Mentrestant, la consellera Gemma Geis defensa que les universitats no poden ser neutrals. Ho ha dit avui al Parlament, on també ha fet costat als estudiants condemnats per estripar i cremar una bandera d'Espanya a la UAB.
I una notícia molt esperada, Iolanda, perquè finalment, el proper 20 d'abril, la mascareta en interiors deixa de ser obligatòria.
Sí, era una reclamació, entre d'altres, de Catalunya, que havia amenaçat de tirar pel dret a les escoles. Molts experts, en canvi, tenen dubtes i preferirien esperar una mica més. És el cas de Juan Carlos Orcajada, cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. Només hi ha una excepció, les escoles. Orcajada també és partidari de que els nens es treguin la mascareta a les aules.
Hi ha dades que demostren que no queda tan clar que a la casa dels nens sigui tan eficient el tema de la mascareta per diverses raons. I és veritat que estem en un moment de la pandèmia en la que es podria plantejar la seva retirada en aquest àmbit.
Hi ha alguns espais on la mascareta en interiors continuarà sent obligatòria. És el cas del transport públic, residències de gent gran o hospitals.
Un jutjat està investigant l'exdirector i l'exdirectora mèdica d'un geriàtric de Mataró per la mort de 87 usuaris a l'inici de la pandèmia.
El jutge ha admès a una querella de la Fiscalia on s'apunta a greus dèficits en aquest centre ja abans de la Covid. La Fiscalia atribueix als seus responsables els presumptes delictes d'homicidi i lesions per imprudència greu i tracte degradant. La Generalitat va intervenir al geriàtric a l'abril del 2020.
Els llibreters creuen que aquest Sant Jordi serà una diada històrica.
Serà el primer Sant Jordi sense restriccions, cau en dissabte i la Superilla Literària a Barcelona és la combinació perfecta perquè tothom surti al carrer. De fet, un dels objectius és recuperar el carrer amb un rècord de parades, 300, i tornen també les habituals signatures d'escriptors. Patrici Tixis, president de la Cambra del Llibre, diu que és un model que es podria mantenir.
Dels Sant Jordis que poden ser més rellevants de la història dels Sant Jordis que hem viscut tots plegats. Estem molt il·lusionats i creiem que tot això ens portarà a una sèrie d'avantatges que, si realment doncs, són tal com ens pensem, podrien quedar consolidades per al futur.
El 2019, abans de la pandèmia, es van vendre 1,6 milions de llibres i es van facturar 22 milions d'euros. El sector espera, com a mínim, igualar aquestes xifres.
I atenció, perquè l'Ajuntament de Girona vol eliminar els lavabos d'homes i els de dones dels equipaments municipals i apostar per uns lavabos inclusius.
És a dir, que puguin utilitzar uns i altres indistintament. S'eliminaran els lavabos oberts que fan servir els homes, tots seran tancats i es canviaran també els pictogrames. L'Ajuntament apel·la a la responsabilitat per garantir la neteja d'aquests espais comuns. És un fet que els lavabos masculins habitualment estan més bruts. Ricard Pons, president de l'Associació de Malalts de Crohn, creu que hi ha molta feina a fer.
Per això molts establiments privats doncs, tenen posats dibuixos o mems, no? Aquests que es posen actualment, és a dir, encerta-la dins de la tassa o neteja la tassa quan hagis acabat. Així com les dones, jo crec que ja viuen al segle XXI, aquest aspecte fa molts anys, doncs els homes, malauradament, encara estem, no sé si al segle XX o al XIX.
La iniciativa es començarà a posar en marxa a la piscina de Can Givert, però s'anirà extenent a la resta d'equipaments municipals.
Més informació a Cope.es i a les diferents xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Iolanda Bernal, gràcies i fins demà.
Fins demà, que vagi molt bé.
Les 7 de la tarda i 9 minuts, Albert Díez, company d'esports, bona tarda.
Montserrat Rodríguez, companya de la vida, bona tarda a tothom, què tal?
Bé, avui és un dia de prèvia sí. De partit europeu del Barça.
A veure, avui tenim Champions, vam tenir Champions ahir, però el que ens interessa, en l'àmbit que ens toca, és aquesta eliminatòria de quarts de final que arrenca demà pel conjunt blaugrana, Eintracht Eintracht de Frankfurt, tu que ets una dona viatjada a Alemanya, sí, sí, segur que has estat a Frankfurt, Eintracht Barça, aquest primer assalt. Mira, ara preguntem com està entrenant el Barça, com ha aterrat, com ha arribat a Alemanya, però vull rescatar, perquè acaba de parlar Xavi Hernández, el tècnic del conjunt blaugrana,
sí,
un document, perquè parlem molt de que, t'ho deia l'altre dia, no?, que el Barça i a Xavi totes li posen. Doncs avui se li ha preguntat molt en aquesta roda de premsa pel grup, pel vestidor, ara que hi ha unes quantes renovacions de peces bàsiques, renovacions encaminades com és la de Ronald Araujo. Xavi, insisteixo, fa uns minuts parlant del vestidor.
Me siento muy a gusto con el grupo que tengo, no tengo ninguna queja como entrenan. Yo creo que es un mínimo exigible, ¿no? Entrenar bien, competir, son ganadores, el mismo Ferran tiene un carácter ganador increíble. Y bueno, y puede fallar, pero sigue intentándolo y el tío tiene una personalidad brutal, ¿no? Yo creo que tenemos un grupo fantástico, que no significa que, sinceramente, estoy encantado del grupo que tengo, del vestuario que hay. Tenemos buen ambiente. El hecho de ganar también ahora tan seguido también nos beneficia y mejor ambiente, está claro. Somos una familia, somos un grupo y ganemos o perdamos, pues estamos unidos.
Aquest és el secret, podríem dir, de l'actual Barça, gràcies a la rapidesa també del nostre tècnic, el Cito Ramírez, per ràpidament vehicular-ho, tot i que soni a l'antena de Copa Catalunya i Andorra. I ara sí, anem cap a Frankfurt per demanar-li, està entrenant el Barça, com ho està fent, amb quines peces, novetats a la convocatòria de 21, Helena Condis, bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert. Estic aquí a peu de gespa veient com ha començat aquest entrenament del Barça. Primer, amb una xerrada de Xavi als seus jugadors. La notícia avui és que no ha viatjat Memphis Depay per una sobrecàrrega. Tampoc Dani Alves no està inscrit a l'Europa League i té dues alternatives al tècnic. O bé col·locar Ronald Araujo en aquella posició o utilitzar Mingueza. És veritat que veig molta unió, molt bon rotllo en aquests primers minuts d'entrenament obert. No fa fred, 14 graus de temperatura a Frankfurt, i veurem quin equip treu demà Xavi. Pel que ha dit, no té en ment fer massa rotacions, perquè estan apercebuts diversos jugadors que són titulars indiscutibles, com Piqué, Alba, Busquets, Gavi, fins i tot Eric García, que demà podria jugar si Araujo és al lateral dret, i ha dit que això no el condiciona i que sobretot la consigna als seus futbolistes és que no es relaxin, que hi haurà un ambient hostil i que han de sortir pel partit i amb el millor 11 possible. Després també, com et pots imaginar, Albert, elogis per Araujo i un altre nom propi en sala de premsa. Ousmane Dembélé. És que li han fet 4 preguntes a Xavi en la prèvia d'aquest partit per Ousmane Dembélé i al final ha acabat dient que si ell pogués el firmaria demà mateix. I Ferran Torres, que ha estat el jugador protagonista, ha dit que si ell pogués el segrestaria perquè no se n'anés del Barça.
L'actualitat del Barça amb l'Helena Condis. Et deixem pendents d'aquest entrenament, últim entrenament abans del partit de demà. El so de l'Helena gràcies a l'assistència tècnica del Sergio López. Així tenim el Barça, benvolguda a Montse,
sí,
però hem de saber com està el rival, l'Eintracht. Per això, en un altre punt de comunicació amb Frankfurt, saludem Manolo Oliveros. Oli, bona tarda.
Bona tarda, Oliver Glasner, l'entrenador austríac de l'Eintracht de Frankfurt, pot comptar amb tota la plantilla disponible, a excepció de lateral dret Christopher Lenz. L'equip alemany, entrenat aquest matí a partir de les 11 i cap a 2:15 de la tarda, ha començat la roda de premsa on també hi era el capità Sebastian Rode. L'entrenador Glasner ha glossat la figura, el talent de Pedri, el joc de Xavi o el passat de Guardiola, i està convençut que el Barça post Messi tornarà a la cimera del futbol a Europa i al món.
El Barcelona és un club mític degut als seus èxits internacionals. Tenen un estadi on la gent els hi dona escalf, on caben 100.000 aficionats, i encara tenen jugadors com Gerard Piqué o Sergio Busquets que han jugat molt temps allà i han guanyat tot. S'està veient, a la Lliga estan en un gran moment, estan tornant al club on havia estat sempre, ja són segons i han invertit 100 milions d'euros aquest hivern. Estan a prop de tornar a l'elit.
Doncs la veu de l'entrenador, gràcies Manolo, del rival del Barça, de l'Eintracht. Ja sabem, ja hem pentinat la prèvia. Després et recordaré també l'enquesta Barça, que vehiculem a través del Twitter, @sportscopy, però no només vivim de l'actualitat del conjunt blaugrana.
No, també de l'Espanyol, perquè a més avui és protagonista en Sergi Darder.
Sí, en aquest equador de la setmana, perquè hi ha molt de soroll, veritat, al voltant de l'Espanyol, massa, jo crec. I avui Darder ha parlat en sala de premsa. Bàsicament és un jugador que encara té contracte, té 28 anys, i ha parlat del seu futur. Mira, jo crec que és un bon avís per navegants.
No, no ho considero primordial. Em queda un any. Si que hagués comptat el juny, sí que et diria que són situacions on quan abans s'arreglin millor. Em queda un any, estic tranquil. Crec que el club té intenció de que em quedi. Jo sempre he dit que no sé què passarà al meu futur. No sé si em queda un any, dos anys o cinc anys aquí o si em retiré, no ho sé. Però jo sé que si algun dia tinc que marxar, no estaré tan feliç com aquí. Així que una vegada dit això, la meva prioritat, tothom sap quina és. Jo estic molt content aquí, com he dit.
Sergi Darder, insisteixo, 28 anys, és part de la columna vertebral de l'Espanyol, és la quarta temporada del conjunt blanc i blau.
I el Girona, Albert, ja ha parlat al vestidor després de la polèmica generada amb Samusai.
Sí, és a dir, si anem una mica cap enrere, divendres Girona-Màlaga, canvien a Samusai dels 35 de partit, no li agrada, òbviament, tothom vol jugar, no és per lesió, és una qüestió tècnica, una qüestió tàctica, llença la samarreta a la grada, li diu pallasso al seu entrenador. Dilluns explicàvem que dissabte Samu Saiz va demanar perdó al vestidor i avui jo crec que era un bon moment per Jan Fred saber què pensa i com ha viscut aquest capítol, aquest incident al vestidor del Girona.
Doncs sí.
Ivan Martín.
Sí, por supuesto, él nos ha pedido perdón a los compañeros y al míster. Es una situación en caliente y de nervios. No es un plato de buen gusto que te cambien el 30, pero bueno, el míster lo decide así, él se calienta, pide perdón por ello y ya está. Es algo puntual que se queda ahí y no hay que darle más vueltas.
Tant de bo, passem pàgina, a veure si Samu Saiz va convocat, inclús juga el diumenge a la Romareda, davant el Saragossa.
I de futbol al bàsquet, perquè aquest dimecres, Albert, entre d'altres, estem molt pendents del partit del Morabanc Andorra a l'Eurocup.
Sí, que està en joc, és partit de l'última jornada, està jugant a Polònia des de 6:45 de la tarda a la pista de l'Slack Wrocław. Hem de dir que no depèn de si mateix, però comença la jornada com a cinquè, si acaba quart tindrà el factor pista a l'eliminatòria de quarts de final. Ara mateix, fregant l'Equador del segon quart, empat a 28, Slack Wrocław 28, Morabanc Andorra 28 i a partir d'un quart de nou del vespre, 20:15, partit que recupera de la 21a jornada de la Lliga Femenina, derbi català entre l'Espar Girona i el Cadí la Seu.
I les enquestes del dia?
Vinga, anem amb l'enquesta. Enquesta Barça al Twitter, @esportscope. Quin central us agrada més? Piqué, Araujo, Eric García o Christensen? A tu, Montse, quin t'agrada més?
Christensen.
És l'opció menys votada, amb el 8% dels vots. Clar, Piqué, Araujo, Eric García, Christensen, Piqué és molt Piqué, eh? 36% dels vots Piqué, però Araujo, que sí, està en boca de tothom, 38%. 38% per Araujo. Són les opcions més votades. I l'enquesta perica, l'Espanyol ha de renovar, el sentíem, Darder, a qualsevol preu,
sí
o no?
Sí, sí.
Montserrat Rodríguez ha votat i diu que sí. Doncs igual que ella, opineu el 82% dels que heu opinat. @esportscope. Molt bé, molt bé. Un aplaudiment, no?
Albert Díaz, moltes gràcies. Més
gràcies,
informació a Cope.es i a les xarxes socials d'Esportscope. Gràcies. Fins demà, que vagi bé.
Fins demà, una abraçada. Adéu, adéu.
I nosaltres ja tenim una data que apuntar-nos a les nostres agendes. El dia 20 d'abril, la mascareta en interiors deixarà de ser obligatòria. En parlem d'això i de que l'OMS recomana continuar fent testos i no afluixar la vigilància de la Covid perquè la pandèmia encara no s'ha acabat. Parlem d'això amb el doctor Pablo Horcajada.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Ahora que ya podemos, vamos a salir a cenar al restaurante La Lubina, porque en esta época del año lo que más me gusta es cenar pescado. Y en el restaurante La Lubina llevan más de 3 décadas ofreciéndote lo mejor del Cantábrico y del Mediterráneo, servido en un ambiente agradable y tranquilo. Nuestra especialidad, La Lubina al horno, a la sal o al hinojo. La próxima cena será en el restaurante La Lubina, en Barcelona. Búscanos en Viladomat 257, esquina Rosellón. Teléfono 93-430-0333.
Kiki Morente llega a Casino Barcelona. De Madrid vengo con flores. El 23 de abril descubre el último disco de la gran promesa del nuevo flamenco en un ambiente íntimo. Recuerda, el 23 de abril Kiki Morente pondrá banda sonora al Sant Jordi de Casino Barcelona. Entradas en casinobarcelona.com. Plazas limitadas. A mí me lleva al aire. Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 902-217-575. Clínica Masculina Europea. 902-217-575. Gran concierto de Mocedades y Los Panchos. El 12 de abril a las 8:30 de la noche en la Sala Bars de Barcelona. Mocedades y Los Panchos, por fin juntos en concierto. Compra tu entrada en la web barts.cat y en las taquillas de Sala Bars. 12 de abril, gran concierto de Mocedades y Los Panchos. No te lo puedes perder.
COPE Cataluña y Andorra.
L'Organització Mundial de la Salut recomana continuar fent testos de coronavirus a la població i no afluixar la vigilància perquè la pandèmia encara no s'ha acabat. Ho ha dit la epidemiòloga i portaveu de la OMS, la senyora Margaret Harris. Diu que alguns països han reduït els testos que fan i és una mala idea, perquè primer vas a cegues i segon no pots seqüenciar el virus per saber si ha mutat. Necessitem saber-ho el més aviat possible i per això és important testar i tenir una vigilància estricta del comportament del virus. Això ho diu la portaveu de l'OMS, la senyora Harris, però jo vull preguntar-li al nostre Harris, que és el doctor Juan Pablo Urcajada, que és el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital del Mar. Senyor Urcajada, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què t'ha dit d'això que ens ha comentat la portaveu de l'OMS?
Home, això té molt sentit. Vull dir, ens estan dient que potser estem corrent massa a l'hora de pensar que la pandèmia ja està controlada, que ja hi ha pocs problemes, que hi ha pocs ingressos als hospitals, etcètera, etcètera, perquè, bueno, estem en una època ara de bones xifres, que estan millorant, encara hi ha molts contagis per això, de totes maneres, perquè, clar, venim d'una època tan dolenta,
sí,
que ara tenir 1.300, 400 de casos per 100.000 habitants ens sembla poc, però això és quan estem al pic de grip, estem en aquestes xifres, entre 400 o 300 o 500, no?, als hiverns. Per tant, estem en una època de molts contagis encara, a nivell local, estic parlant de casa nostra, però a altres països del món, ara mateix, la pandèmia està desbocada. Hi ha grans problemes a altres països, sobretot aquells que no s'han vacunat, i encara queden milers de persones per vacunar, que és la solució de la pandèmia. Per tant, córrer a l'hora de reduir el sistema de vigilància que ens pugui permetre detectar ràpidament canvis que poden tenir després transcendència i que després potser és tard per posar remei,
sí,
doncs jo també estic d'acord amb l'OMS. Vull dir, crec que estem corrent massa. Crec que la vigilància, crec que el coneixement, crec que l'informació, en aquest cas, i de nou, és poder. Informació, tenir informació et dona un marge després de maniobra que si no la tens serà més complicat.
Òbviament.
I volem pensar que no caldrà, però això no ho saps mai, i menys amb aquesta pandèmia que tantes i tantes sorpreses ens ha donat.
Doctor, ara estem a punt d'arribar a la Setmana Santa, és moment de mobilitat. Sempre que hi ha hagut un espai de temps en el que hem pogut gaudir, sortir i entrar, després hi ha hagut un repunt. Això, es pot esperar un repunt de Covid després d'aquesta Setmana Santa?
Sí, efectivament, es pot esperar. Per aquest motiu, perquè hi haurà més interacció entre les persones, perquè la gent es mourà més i perquè continua havent una taxa de contagis bastant elevada. És a dir, que no partim de zero, partim d'unes taxes bastant altes, la qual cosa vol dir que si incrementem les activitats socials, si incrementem els contactes entre la gent, podria haver un increment. Ara, fins a quin punt un increment com per pensar en un augment important d'ingressos hospitalaris i tot això, que és el que ens preocupa realment, perquè aquesta és una malaltia que és veritat,
sí,
que en moltes persones s'ha convertit en una malaltia no greu, són persones vacunades, que no tenen patologia de base i tal. El que a nosaltres ens preocupen són els pacients vulnerables, que són les persones que tenen altres malalties que són cròniques i que són malalties greus i que es posa en una situació de risc en cas de contagi. I això és el que hem d'acabar de mirar. Però sí, és cert que quan hi ha un augment d'interaccions pot haver un augment de casos i un augment de contagis.
Doctor Cajada, hem parlat molts cops de que ja no hi ha restriccions. La que tenim ara és la de la mascareta, i la mascareta en interiors a Espanya deixarà de ser obligatòria el 20 d'abril, després que el dia abans, el 19 d'abril, ho hagi aprovat, això sí, el Consell de Ministres. Això ho ha traslladat el Ministeri de Sanitat a les comunitats autònomes aquest dimecres, al Consell Interterritorial de Salut, celebrat a Toledo. El canvi, però, mantindria l'obligatorietat de dur mascareta posada en determinats espais, com ara residències, hospitals o transport públic. Veu vostè factible que ens traiem ja la mascareta?
Jo ho veig una mica precipitat, la meva opinió personal. Precisament per tot el que hem explicat abans, perquè encara hi ha molts contagis, i perquè a mi el que ens preocupa, el que em preocupa, són les persones vulnerables, les persones que tenen risc de desenvolupar una Covid greu. I llavors, si posem un exemple, no? Si traiem les mascaretes en llocs concrets en els que normalment no hi ha persones vulnerables,
sí,
com pot ser les escoles, per exemple, doncs això, per exemple, és un fet que jo ho veig i dic, bueno, pues té sentit, perquè ja no hi ha persones de risc. No?
Efectivament.
Però el problema és que els àmbits, no, d'interiors van més enllà dels hospitals i de les residències. Vull dir, la gent fa vida normal i la gent va a les botigues, i la gent va al supermercat, i la gent va al teatre, i la gent, bueno, fa una sèrie d'activitats que es fan a interiors i que no estan ben ventilats, i en la que, a més, hi ha molta gent. I això, a mi, en la meva opinió, crec que és una mica d'hora, perquè com que encara hi ha prou número de contagis,
sí,
les persones vulnerables potser es podrien veure més sotmeses a més ocasions de contagi, que no pas si tothom porta la mascareta en els interiors. És una opinió personal. Mm.
Doctor Cajada, gràcies per la feina que fan, i el deixo treballar, que sé que a banda de la pandèmia, a banda de Covid, hi ha d'altres malalties de les que hem de posar molta atenció i que continuen estant entre nosaltres. Doctor, gràcies.
Efectivament. Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
Apel·larem al sentit comú amb el tema de les mascaretes. Ja sabeu, a partir del dia 20 deixem de portar les mascaretes excepcionalment, també, ja ho dèiem, a l'hospital, al transport públic i a les llars de gent gran. Bueno, d'aquí un moment en parlem d'una altra història. Fem una pregunta. Si Espanya limita el preu del gas, es normalitzarà la factura de la llum? D'això et parlem d'aquí un moment. Pero antes, a las 7:27 minutos, vamos a hablarte de la sucesión de Matías Prats en Línea Directa, que ha terminado. ¿Y los ganadores quiénes han sido? Pues los clientes, porque han ganado con la bajada de hasta 150 euros en su seguro de coche y el servicio de taller puerta a puerta. Y tú también puedes ganar si te vas a Línea Directa, porque para celebrarlo participarás en el sorteo de un BMW Inyección 3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones en Línea Directa.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Compra online en Bricomart, pensado para tus proyectos de construcción y reforma. Haz tu pedido ahora en bricomart.es y te lo enviamos en solo 24 horas con el transporte que necesitas para productos pesados y voluminosos, o recógelo en el almacén en solo 2 horas. Más cerca de tus obras, Bricomart.
Espanya i Portugal han unit forces per aconseguir que la Comissió Europea accepti la proposta de rebaixar el preu del gas i que això aturi l'ascens disparat dels preus de l'energia. El que planteja el govern de Pedro Sánchez és limitar el preu del gas a 30 euros per evitar que el preu de la llum es vegi anormalment alterat, com està passant ara mateix. La idea de Pedro Sánchez és que el mes de maig ja ens puguem avantatjar de la nova situació, almenys fins a final d'any. Per saber com es pot veure això reflectit a la factura de la llum, volem parlar amb la doctora Ana Isabel Jiménez Arco, que és professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya. Professora Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Escolti'm, veu molt complicat que pugui aplicar-se aquesta regulació?
Doncs bastant complicat. A més, jo crec que és bastant complicat.
Per què?
Bàsicament perquè, a veure, la proposta que està fent Espanya i Portugal és aconseguir la reducció del preu del gas, i el problema és que aquest preu no és un preu que vingui decidit per les empreses, sinó que en part del mercat per el preu del cost de la matèria prima, és a dir, del gas que es porta o que portem des de fora, i aquest gas al principi no es produeix aquí al territori estatal, no es produeix a Espanya, sinó que es produeix fora. O sigui, estem parlant de que estem comprant el gas als Estats Units o a Argèlia i el preu és al mercat tirant-ne per aquests països. Aleshores, no tenim cap marge de negociació a l'hora de marcar aquest preu.
És a dir, que per molta regulació que es vulgui posar a les gasístiques, a les d'aquí, i els Estats Units decideixen vendre el gas a 120 i tu no pots pagar, ja se n'encarregaran de comprar-lo als xinesos, als sud-africans o qui sigui, no?
Correcte, o sigui, vull dir, a veure, nosaltres podem marcar les gasístiques en quant a un preu màxim. Aquestes gasístiques, diguem-ne, podran retallar, diguem-ne, per la part del benefici, però no per la part de costos d'adquisició de la matèria prima. Aleshores, si les empreses nord-americanes estan venent el preu del gas per sobre dels 30 euros, evidentment no li sortirà a compte. És a dir, no podran vendre 30 euros quan estan pagant més per aquest preu. Estan pagant per, diguem-ne, seria vendre per sota de preu de mercat. O sigui, no és possible.
Com a problema afegit, professora, ens estem trobant que el principal proveïdor de gas ara mateix és Algèria, que ens està limitant el subministrament arran de les declaracions de Pedro Sánchez a favor del Marroc, no?
Correcte. Aleshores, a massa és que, clar, diguem-ne, Algèria està canviant la seva política, però per interessos polítics, en aquest cas. Aleshores, clar, i si estan reduint la quantitat de gas que Argelia està subministrant, hem de buscar un altre proveïdor. Si aquest proveïdor és als Estats Units, que és un preu més elevat encara, a més comptant el tema del cost de transport del gas dels Estats Units fins a Espanya. Aleshores, clar, el preu és més elevat.
S'estaria buscant també una rebaixa del preu del gas en ell mateix, no per produir llum, sinó per al consum domèstic i també d'altres processos productius? Imagino que això de retruc també afavoriria un descens dels preus d'altres productes que intervé el gas ara, com el gasoil, per exemple.
Correcte. A veure, si s'aconsegueix aquesta reducció i es pogués fixar el preu màxim a 30 euros, evidentment, a banda d'influir el preu de l'electricitat, també influiria el preu del gas que fan servir a les nostres llars, o sigui que en principi sí. I fins i tot de rebot ja de pas, és que si el preu de la llum cae, o sigui, és més baix, també el preu d'altres productes que fan servir l'electricitat per la transformació també, o sigui, aleshores, de manera indirecta, s'han aconseguit una reducció del preu de la cistella de la compra.
Uh-huh. Li volia preguntar, quan parlem dels 30 euros, per què parlem d'aquests 30 euros?
Suposo que és una mena de preu psicològic. No sé per què són 30, no són 40. O sigui, el tema bàsicament és marcar un preu que sigui raonable. Suposo que ara han fet una mena de quin ha estat el preu mitjà que han tingut durant els últims anys el cost del gas. No sé, sabem bé el tema del 30, no sé bé per què vindrà, però és una mena de psicològic. Uh-huh. Suposo que és una mena de mitjà, que l'han calculat. No?
Perquè posar el preu del gas a aquest nivell, segons els experts, reduiria el preu del megawatt a uns 100 euros en lloc del 265 de mitjana que es cotitza actualment, però això faria que la factura de la llum tornés a uns preus anteriors al de la invasió d'Ucraïna, però que en serien igual de cars si comparem amb els 40 o 50 euros de mitjana dels anys anteriors al 2020.
Home, continuaré a ser elevat, però evidentment una part molt, molt important del preu de la llum que hauria, diguem-ne, perquè en aquest cas, el preu de la llum està incrementat perquè el preu del gas és la matèria prima. O sigui, és la mateixa relació que feien abans de el preu de la matèria prima pel tema del gas, és des de fora. En aquest cas, el preu de l'electricitat té marcat per el preu del gas. Si el preu del gas cau, aleshores el preu de l'electricitat seria més baix.
El que sí que està clar és que el fet de ser dependents, no?, que nosaltres no produïm gas, això ens té venuts, entre cometes, ja m'entens?
Totalment, però venuts només perquè les fonts de matèria prima siguin més cares, no existeixi, sinó perquè en qualsevol moment, qualsevol decisió política també ens està afectant, o sigui, el que estaves comentant abans d'Argelia, no?, el fet de que per una decisió política s'estan reduint el subministrament i, per tant, doncs, estem totalment dependents d'altres proveïdors que en aquest cas són més caros.
Bueno, doncs estarem pendents de tot el que passa, òbviament, amb el tema de la guerra d'Ucraïna, tot això s'ha, diguem-ne, s'ha posat més cru encara, no? Els preus han pujat molt més. Esperem que això pugui tornar algun dia a la normalitat. Vostè veu aquesta normalitat en un futur proper?
Proper el trobo complicat. Suposo que tornarà a la normalitat, però tindran temps. Vull dir que a veure, el fet que en la guerra d'Ucraïna, bàsicament, el principal font de subministrament, una de les principals fonts de subministrament del gas, que era Rússia, doncs ara està, diguem-ne, fora del nostre... de nostra roda, diguem-ne, ja no compren a Rússia, doncs hem de buscar altres proveïdors. I a banda, igual que nosaltres, que la resta de països d'Europa, doncs aleshores, clar, hi ha més demanda i menys oferta. Aleshores és complicat. Encara que acabe el conflicte acabi i tal, trigarem temps.
Imagino...
És un altre cop a la normalitat, trigarà temps. O sigui,
clar. Imagino, professora Jiménez, abans d'acabar, que actualment la producció d'energia renovable és encara massa costosa com per suposar a curt termini una alternativa viable al gas.
Correcte, massa costosa i no produint tanta quantitat com estem gastant d'ell. Tenim més demanda que oferta. I el preu de producció és encara molt, molt elevat.
Doncs agraeixo molt a Isabel Zarco, professora d'Economia i Empresa de la UOC, que hagi estat amb nosaltres, i estarem, òbviament, molt pendents, com ja estem dia rere dia, sobre què està passant amb el tema dels consums, i avui parlant exactament sobre si Espanya limita el preu del gas, si es normalitzarà o no la factura de la llum. Professora, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hoy tenemos con nosotros a Ariadna López y a Javier López, socios directores de Área Jurídica Global. Ya sabéis que son el despacho de abogados que siempre nos ayuda a aclarar nuestras dudas legales. Bienvenidos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, en primer lugar quería felicitaros porque el otro día escuché un titular en las noticias muy llamativo que decía que un vecino de la ciudad de Barcelona cancela 500.000 euros de deuda. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión ver que era Área Jurídica Global el despacho que lo había conseguido.
Pues sí, ahí estamos para todos los vecinos de la ciudad de Barcelona, de Cataluña, claro, de Andorra.
Y no es el cliente que ha cancelado más deuda. Fue muy llamativo este caso, pero tenemos clientes que han cancelado hasta lo que marca la ley, que es un máximo de 5 millones de euros.
Madre mía, contadnos un poco el caso de Gonzalo, por favor.
Bueno, Gonzalo era un chico relativamente joven que quería abrir un bar. Lo abrió en la zona de Aribau, todo le iba muy bien hasta que llegó la pandemia. A él le costó el traspaso, si no recuerdo mal, unos 500.000,
sí,
que era más o menos el valor de la deuda, y a la hora de traspasarlo le daban 100.000 euros, ¿no?, de máximo. Entonces, bueno, empezó a entrar en... Obviamente, si no hay clientes, pues no facturaba. Entraba en un mar de deudas cada mes más elevado y tuvo que hacer su quiebra personal a partir de la ley de la segunda oportunidad, donde cancelamos esta cantidad de 500.000 euros.
Pero no olvidemos que este señor, en concreto, porque era autónomo, si hubiera sido una persona que trabajaba para terceros, hubiera sido un avalista, aunque fuera pensionista, cualquier persona en España que no puede pagar sus deudas, esas deudas, a través de un proceso legal que conocemos perfectamente, ya que tenemos más de 15.000 personas en el proceso, cancela el 100% de sus deudas con un máximo marcado por ley de 5 millones de euros.
¿Ha sido un caso difícil de resolver? ¿Tardasteis mucho en dejar la deuda a cero?
Mira, se tarda más en que se decida la persona en entrar en el procedimiento concursal, que si llamó a los abogados, que escuchó la radio, que cómo lo hago, que el cuñado, a ver si me ayuda, ¿no? Todo este proceso, que no en sí en cancelar la cantidad. De hecho, bueno, hay dos tipos de procedimientos y en este caso los autónomos tienen vía rápida, por lo tanto es relativamente rápido.
En unos 9 meses más o menos conseguimos que ese señor cancelara el 100% de sus deudas, más o menos.
Además, desde que inicias el procedimiento entras como en una burbuja de protección, por decirlo de alguna manera, financiera,
sí,
donde se paralizan los embargos, aunque tengas monitorios o procedimientos judiciales abiertos, todo se paraliza, en ningún momento tienes perjuicios económicos, ¿no? Te protege muchísimo.
Uh-huh. Estamos hablando de autónomos, pero tú decías, Javier, que aunque no seas autónomo, también puedes cancelar tus deudas,
cualquier,
¿no?,
persona que viva en Europa, que tenga deudas que no puede pagar, ya sea trabajador para terceros, pensionista porque avaló, o un autónomo, cualquier persona física puede cancelar el 100% de las deudas que no puede pagar con un máximo de 5 millones de euros.
¿Cuáles son los requisitos? Vamos a recordarlos, son sencillos, ¿no?
Muy sencillos. El no tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos, tener un mínimo de 2 acreedores, 2 deudas, no exceder de 5 millones de euros las deudas y no haber entrado en ley en los últimos 5 años. O sea, una vez que se cumplen estos requisitos, que son muy sencillos, entramos en ley de segunda oportunidad, hablamos con las entidades para intentar refinanciar las deudas y en el 100% de casos estamos consiguiendo la cancelación de las deudas que no podemos pagar.
Estamos hablando del caso de Gonzalo en la ciudad de Barcelona, pero área jurídica global, estáis en toda España. Incluso si alguien, por ejemplo, de Andorra ahora mismo se encuentra en esta situación, también le podríamos ofrecer este servicio, ¿no?
Totalmente, en toda Europa. Sí.
190 abogados podemos dar servicio en toda España y a través de delegaciones internacionales, incluso en toda Europa.
Manera gratuita de ponerse en contacto con vosotros a través del 990 17 16. ¿Qué pasa a partir de esa llamada?
Pues hacemos realmente una valoración personal en cada uno de los casos para ver si se cumplen estos requisitos. En caso de que no se cumplan todas las soluciones legales que tenemos...
Es que hay más, aparte. Claro. Imagínate un cliente que tiene antecedentes penales o un cliente que debe más de 5 millones de euros o un cliente que tiene una vivienda libre de cargas, que también tiene una complicación. En cualquier caso, hay otros mecanismos aparte de la ley de segunda oportunidad. Lo que pasa es que la ley es más paquetizada para ir más rápido.
Claro.
Pero cualquier problema jurídico financiero que tengan los clientes, que nos llamen, como bien dices, al teléfono gratuito, haremos un estudio gratuito de su situación y veremos los pasos a seguir en cada caso.
Bueno, pues ya lo sabéis, podéis contactar con Área Jurídica Global en el 900 90 17 16 o en su página web, donde tendréis toda la información necesaria, www.areajuridicaglobal.com. Desde COPE, muchas gracias por vuestra gran labor, porque seguro que estáis ayudando no solo a Gonzalo, sino a muchísimas otras personas anónimas que también nos están escuchando. Gracias.
A vosotros por dar a conocer este caso.
Y por dar a conocer esta ley, porque tenemos entre todos que ayudar a esas personas con problemas.
Gracias.
La linterna.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
7:41 y esto es, obviamente, la linterna COPE Catalunya y Andorra. Ya lo sabéis, llevamos casi 2 años muy duros y lo que buscamos es que nos hagan la vida más fácil. Pues, oye, ¿sabes qué? Cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te van a bajar el precio, sea cual sea. Llama ahora mismo al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Protección, ayuda para que una persona o cosa esté en buenas condiciones. En Alquiler Seguro, somos especialistas en ofrecerte protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
Os presento a Blanca. Llegó sola a España hace 7 años. Los inicios fueron muy difíciles. La soledad y una mala experiencia laboral la sumieron en una depresión. Gracias a su parroquia, ha podido reunir aquí a su familia y hoy tiene un pequeño negocio.
Por Blanca, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Descubre más historias en portantos.es.
I d'aquí a un moment en parlarem de les embarassades, però concretament dels antulls, de los antojos. Per què tenen les embarassades antulls? Avui ens ho explicaran en aquest programa.
¿Verdad que a todos nos gustaría vivir en un mundo más limpio? Hace más de 20 años, Iberdrola tomó el compromiso de apostar por las energías renovables. Hoy, después de una inversión superior a los 100.000 millones de euros, Iberdrola se ha convertido en la energética de referencia a nivel mundial en sostenibilidad. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Iberdrola. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Dones dones embarassades senten de vegades un impuls irrefrenable de menjar determinats aliments i no precisament dels més sants. Gelats, dolços, xocolata... No és cap llegenda urbana. Els antulls gestacionals existeixen i ara un equip d'investigadors d'Airibabs, l'Institut de Recerca de l'Hospital Clínic, n'ha identificat el mecanisme gràcies a una recerca feta amb ratolines. Avui parlem amb el cap del grup de control neuronal de metabolisme d'aquest institut, que és el Marc Claret. Senyor Claret, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Expliqui'm una mica com s'ha fet aquest estudi.
Doncs aquest estudi vam investigar en ratolines embarassades què succeïa durant l'embaràs i si també patien el que s'anomenen antulls,
sí,
que són tan freqüents, no?, en les dones embarassades.
Uh-huh. El mecanisme del cervell és molt similar al de les addiccions, però no del tot, doctor, és així?
Sí, és així. Bàsicament el que succeeix és que s'activa el sistema de la dopamina, el sistema de la recompensa, que és un mecanisme evolutiu que el que fa, bàsicament, el seu objectiu és de, provocar plaer a l'individu enfront a determinats estímuls, com per exemple pot ser un aliment molt, molt saborós.
Uh-huh. Els antulls, doctor, són molt freqüents. He llegit que als Estats Units s'ha estudiat que els experimenten quasi bé el 90% de les dones embarassades. En el nostre entorn, amb hàbits alimentaris diferents, creuen que el percentatge deu ser menor, no? Però que en tot cas són més de la meitat de les gestants.
La veritat és que no hi ha estudis fets aquí de manera local i, per tant, doncs, no podria proporcionar una dada exacta de quin és el percentatge de dones que pateixen aquests antulls. Però sí, hauríem de suposar que, degut a les característiques de la nostra dieta, de tipus mediterrani, més saludable, aquests antulls haurien de manifestar-se en una menor proporció.
Uh-huh. El punt àlgid d'aquests antulls arriba cap a la meitat de l'embaràs?
Aproximadament, bueno, de fet, cada persona els sent en diferents moments. De fet, també coneixem persones que han estat embarassades i que no han patit aquests antulls. Mm-hmm. Per tant, doncs, tot aquí hi ha una base biològica, i això és el que demostra la nostra recerca, perquè fins ara no teníem clar si això era una qüestió cultural o una qüestió social. Ara sabem que efectivament hi ha una base biològica, hi ha una raó evolutiva d'aquests antulls, però no sabem fins a quin punt, doncs, o per quina raó algunes dones, doncs, sí que senten aquests antulls i d'altres, doncs, no en presenten.
Uh-huh. Aquests aliments que mengem quan tenim antulls poden comprometre el patró alimentari de la mare i afectar el desenvolupament i la salut de l'embrió?
Exacte, sí, correcte. Aquesta és una de les troballes que hem fet en el nostre estudi. El que hem observat és que quan aquests antulls són recurrents i de manera excessiva, poden tenir un efecte negatiu en la descendència i concretament poden afectar o poden provocar alteracions metabòliques i també neuropsicològiques, com per exemple ansietat, depressió o també comportament compulsiu enfront a diversos aliments també altament saborosos.
Uh-huh. Si per exemple tenim ganes d'un gelat, un dolç o xocolata, doctor, no és que estiguin prohibits, però que si tenim aquest desig de menjar alguna cosa dolça o amb gust especial, ho podem fer, però de vigilar de no passar-nos.
Exacte, exacte. Aquest és el missatge. El missatge és que els antulls són una cosa que succeeix de manera normal, que hi ha una base biològica, per tant, doncs, no està passant res que sigui estrany. Està bé que els satisfem, aquests antulls, però també hem de tenir en compte que no ens podem excedir, perquè els nostres resultats, tal com comentava, indiquen que un excés, quan aquests són recurrents, doncs podria tenir conseqüències per a la descendència. De tota manera, també voldria clarificar que aquest estudi s'ha realitzat amb un animal d'experimentació, amb ratolins, i per tant, doncs, a hores d'ara no podem, extrapolar aquests resultats a la població humana.
Aha, perfecte. Escolti'm, el que sí que és una llegenda urbana és la creença de que si aquests antulls no es satisfan, el nadó tindrà un atac a la pell amb la forma de l'aliment en qüestió, que això s'ha dit tota la vida, no? Però crec que la ciència no ho ha demostrat.
No, de moment no m'ha arribat tan lluny i, francament, no crec que aquest sigui el cas.
Molt bé. Doncs l'agraeixo moltíssim, senyor Marc Claret, el cap de control del grup control neuronal de metabolisme d'aquest institut de recerca de l'Hospital Clínic, que hagi estat amb nosaltres avui per parlar d'aquesta paraula tan bonica, els antulls. Gràcies i bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Hoy tampoco podrás dormir.
Ha nacido una estrella del deporte mundial, Don Carlos Alcaraz García.
Y arranca como...
como cada domingo hasta ahora, el tertulión.
Lo bueno es que el rey Nadal va a tener un sucesor y va a dejar al...
Un segundo. Vais a escuchar en directo a Carlos Alcaraz.
¿En serio?
Hola, Carlos.
Muy buenas.
¡Bravo! ¿Estabas nervioso?
Sí, se me ha notado.
Y el otro día me dijo Ferrero que te apetecía jugar contra Rafa en tierra.
Para ser el mejor hay que ganarle a los mejores. Así que para ser el mejor tengo que ganarle a Rafa en tierra.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Ni Juanma, ni Carlos, ni Mónica. Lo importante es que el cliente gane.
Una bajada de hasta 150 euros por su seguro de coche.
Vente a Línea Directa y participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, en lineadirecta.com o en la app de clientes. Consulta condiciones.
Este fin de voy a Madrid, ¿algún pueblecito para ver?
Claro que sí, apunta. Villas de Madrid, son 11 y son una pasada. Cada una tiene lo suyo. Mira, voy Trago de Lozoya con su castillo y su...
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Mara, Villas.
Mi casa. ¿Se va a quedar tan sola esta Semana Santa? Tengo que dejar mis plantitas bien regadas y guardar las bicis en el trastero... Y tengo que acordarme de cerrar bien las cortinas, que se ve todo. No sé si llevarme el portátil, que con esto del teletrabajo... El caso es que no me gusta dejar la casa cerrada tantos días.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Es un programa cultural sin pretensiones y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, Escrito bajo el sol de John Ford con John Wayne y Maureen O'Hara. El viernes por la noche, en 13.
El Departament d'Educació inicia el camí perquè l'etapa d'educació infantil de 0 a 3 anys sigui gratuïta per les famílies catalanes. A partir del proper setembre, el nivell infantil, el P2, de les escoles Bressol Municipal i de les que depenen la conselleria, serà gratuït per les famílies. El cost que fins ara aportaven l'assumirà Educació a raó de 1.600 euros per plaça pública. Quantitat que rebran els ajuntaments que gestionen aquests centres educatius. En quedaran exclosos els serveis d'acollida, menjador i extraescolars que els hauran de continuar pagant les famílies, tal com passa amb la resta d'etapes educatives de l'escola pública. Però què passa? No tothom està gairebé d'acord. Recordem que actualment a Catalunya hi ha 926 escoles bressols municipals, 42 centres que depenen d'educació, 77 escoles bressols rurals i 718 escoles bressols privades. Què passa amb les llars d'infants privades? Doncs li pregunto a la Marta Camí, que és portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants. Marta, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Imagino que contents per aquesta informació, aquesta notícia que donen des del Departament d'Educació, no? les escoles municipals, però què en dieu de les llars d'infants privades?
A veure, per una part estem contents, no? Evidentment hi ha hagut un gran esforç per part doncs, de la Generalitat i de tothom de que les escoles, la xarxa privada, pugui tenir doncs, aquesta ajuda de 800 euros anuals. ¿Vale? I realment també el canvi positiu que hi ha hagut és que abans les ajudes només anaven a un percentatge petit, no? Un 20% de les llars d'infants privades, i ara aquesta ajuda serà per totes les llars d'infants privades, d'acord? Aleshores, per aquesta part ho celebrem i estem contents. Però, per una altra banda, doncs, sí que veiem que hi ha una discriminació, no? Que hi ha una discriminació important de cara a les famílies, de cara als nens, doncs, que realment hi ha aquesta duplicitat de xarxa i que doncs, tots haurien de rebre, no? Totes les famílies i tots els nens han de tenir el mateix dret de poder gaudir de la mateixa ajuda. No? I això no està sent així i hi ha aquesta agreujant diferent que realment doncs, no ens ha agradat.
Clar, perquè, òbviament, es tracta d'una bona mesura pel sector, però, clar, és una distribució igualitària. Les quotes faria que cap família es quedés sense plaça.
Sí, evidentment, la part privada doncs, cobriríem, de fet, això parla molt amb el tema doncs, que realment també es plantegen amb els fons europeus de construir noves places públiques i que realment doncs, ampliar la xarxa pública d'escoles bressol. I també des de la nostra associació doncs, convidem doncs, a tots els que governen doncs, a que comptin amb la xarxa privada, que nosaltres, doncs, de tenir vacants, que evidentment la diferència del cost de la plaça pública amb el cost de la plaça privada realment és molt gran. Estem parlant de que el cost de la plaça privada actualment està a uns 3.100 euros a l'any i el cost d'una plaça pública oscil·la entre els 4.000 i pico i 6.000 i pico, és quasi ben bé el doble, no? Per tant, convidem que comptin amb la xarxa privada i que no es creïn més places públiques, que al final és incrementar el cost públic.
Uh-huh. Les famílies, què us diuen després de conèixer aquesta notícia de la que ens hem fet ressò?
Bueno, de moment estan contentes. O sigui, realment, doncs, evidentment, com he comentat, no, que és una ajuda important, són 800 euros anual, però que, evidentment, doncs, moltes famílies estan pendents de la pública, però sí que és cert que també la pública doncs, no hi ha suficient places per tots aquests infants. Per això, realment, el que no veiem just és que hi hagin famílies doncs de primera i famílies de segona, no? Perquè unes famílies puguin gaudir d'unes ajudes i unes altres famílies no. Aquest és realment la gran diferència que veiem i que no hi estem d'acord.
Crec que, Marta, uns 30.000 alumnes escolaritzen en centres privats, no?, en aquesta etapa de la vida.
Sí, representem un 40% de tota la xarxa que hi ha pública i privada. Privada som un 40% i som prou importants.
Bueno, doncs esperem aviam si les coses també canvien per vosaltres i estarem molt pendents de tot el que passi, sobretot en una etapa de la vida superimportant pels nens, no?
Home, tots els estudis neurològics, pedagògics, tota l'etapa 0-6, tota l'etapa d'infantil, és una de les etapes més importants que hi ha a la vida. És on es presenten els fonaments de tots els aprenentatges posteriors. I aquí també aprofito per dir que realment és molt important mantenir l'etapa 0-3 unida, no? Que s'ha plantejat, inclús amb altres comunitats autònomes de la resta de l'estat espanyol, s'ha plantejat el P2 posar-lo dintre de les escoles. El nostre conseller ens ha comunicat que sí que realment això aquí no passarà, no? Que no hi ha cap intenció. Però és que és molt important mantenir el 0-3 unit. Ja abans ja hi era el 0-6 unit, ja es va dividir perquè el P3 va començar a entrar dintre de les escoles grans, i plantejar ara un P2 que pugui entrar a les escoles grans, com han fet altres comunitats autònomes, és un error. És un error perquè els espais no estan preparats, clar. Els professionals que nosaltres tenim a les nostres llars fa molts anys que treballen, i que realment hi ha una experiència, un bagatge, una història de tota la xarxa de llars privades de Catalunya que és molt important i que té un gran aspecte i que s'ha de tenir molt present.
I tant que sí, per això avui hem volgut parlar amb tu, Marta Camí, portaveu de l'Associació Catalana de Llars d'Infants. Gràcies per haver estat amb nosaltres. Bona tarda i bona feina.
Bona tarda i moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Cada dia prenem milers de decisions. Però, i si una d'elles pot millorar el planeta? A Memobili és possible. Líders en instal·lacions de punts de recàrrega per a cotxes elèctrics i panells solars en llars i empreses. Memobili, canviem el món junts. Visita la nostra web memobili.com.
I abans d'arribar a la fi d'aquesta linterna COPE Catalunya i Andorra, te pregunto, ¿tienes más de 15.000 euros en deuda si no puedes pagarlas? Bueno, pues si tienes préstamos, tarjetas, hipotecas, acógete a la ley de segunda oportunidad con ayuda de abogados para tus deudas. Cancela tus deudas legalmente ahora en el 930-502-305, abogadoparatusdeudas.es. Us llamará amb la linterna i Ángel Expósito. Una salutació de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. Que acabis de passar una bona tarda. Adéu-siau.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
La guerra de Ucrania ha provocado la mayor ola de refugiados desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 1,5 millones de personas han dejado su casa. Te necesitamos para ayudar a los afectados por el conflicto, garantizándoles el acceso a la alimentación, agua potable y servicios básicos. Puedes realizar tu donativo en caritas.barcelona o mediante el Bizum 33381. Caritas con Ucrania.
¿Buscas un sofá donde relajarte?
En Hipoyagán te lo ponemos fácil. El sofá es el mueble que más se usa de la casa. Además de confortable y resistente, tiene que encajar en el ambiente. En Hipoyagán tenemos una gran exposición de sofás, cheslong, butacas, sofás cama de diferentes medidas, colores, telas y con precios imposibles de mejorar. Cheslong modelo Lorraine con puff reversible, 699 euros. Hipoyagán.